és el restaurant perfecto a l'Eixample de Barcelona, el lloc ideal per fer una mica de plat estrella, que com sabeu és aquest espai que ens agrada conversar amb gent interessant en sobretaula mentre estem dinant, que és una cosa absolutament radiofònica. Què tal, Toni García? Bon dia.
Bon dia. Què tal, Xai Bundó?
De moment, la bona notícia és que no tens res a la boca, tot i que t'estàs prenent aquí l'estrella.
No, no, davantem. Aconteixem-nos.
I l'altra gran notícia és que Malcom Otero, què tal, Malcom? Bon dia.
Què tal, bon dia.
De moment, tampoc.
És que no hi ha res a la taula.
Que és la sorpresa. Que és alguna queixa cap a Òscar Manresa?
Òscar Manresa, com és que no hi ha res a la taula?
Tot arribarà, tot arribarà.
Tinc gana. Bueno, perdona, hi ha unes estrelles, que amb això ja comencem a...
Això sí, una miqueta de fresqueta.
Això sempre, això sempre.
Què, com va? Com van les coses?
Bueno, sembla que s'està animant una miqueta, ja bé. Veiem la llum al final del camí, però bueno, escolta, poc a poc.
La setmana que ve ja és primavera, o sigui que això ja tira cap avall,
Ja tira cap avall. El sol i el bon temps i segur que ho patarem.
Ara. Aquí, recordeu, el perfecto de l'Eixample de Barcelona.
Quan arriba aquí, una mica de menjar.
Manresa, què farem?
Bueno, avui farem una mica de tartar de tonyina.
Vamos.
Bluefin, la millor del món. Després farem alguna rillet amb una mica de cavalla i acabarem amb un arrosset que faré la prova amb vosaltres, perquè així ens aviam si tenim sort.
Desgraciat.
Que posarem una mica de rap, quatre escamarlanets i cocotxes.
Ole. Fantàstic.
Ara m'agrades.
Bueno, ara sí que el podem saludar. Avui ens acompanya. Em fa molta il·lusió. He de dir una cosa que probablement sigui... És que ara ell no ho sabrà, però... Deu ser l'entrevista que fa més anys que he demanat des que porto el programa, perquè diria que el 2014, quan vaig entrar al Via Lliure, vaig dir, m'agradaria entrevistar aquesta persona. I van dir, bueno, però clar, pensa que viatja molt, que és molt difícil i tot això. Ha hagut d'arribar una pandèmia mundial perquè s'aturin els seus viatges. És un referent internacional de la música, en particular de la música electrònica. És català, és de Barcelona. Sens dubte és un dels DJs més cotitzats a nivell internacional. Fins i tot us diria que durant molts anys va tapar la seva identitat de cara, com a mínim, als mitjans de comunicació, la seva cara, la seva fesomia, també el seu nom, que és una cosa que en el seu camp es porta bastant. Ell es diu John Talabot, en realitat es diu Oriol Ribarola. Què tal, Oriol? Molt bon dia.
Bon dia, molt bé.
No ho sabies, això, eh?
No ho sabia.
Fa 7 anys que estic...
Tampoc ho entenc. Perquè del departament de premsa...
Però no t'havia arribat, no ho sabies.
Ni idea. Però bueno,
truca la pressa, però per felicitar-los.
Sí.
El filtre que t'han fet és magnífic.
Una altra vegada,
el passat de Xavi Bundó.
Un dinar, mai es refusa un dinar.
No, una entrevista sense dinar. Clar, no, perquè no havia, això és una cosa relativament nova.
Això és nou. Ens hem hagut d'inventar aquesta secció.
Per tu.
Perquè vinguessis.
L'entrevista era en sec sempre.
Exacte.
Escolta'm, mira, t'anava a preguntar això del pseudònim. Probablement sigui en el camp de l'art el vostre, el que es fa servir més, no? Tothom has dit DJ d'alguna cosa o algun sobrenom, no?
Sí, crec que ve d'una tradició d'una cultura que era una mica l'antítesi del pop, no? Mm-hmm. Vull dir, no es volia explotar molt la figura de l'artista ni la seva visibilitat com a tal, sinó per la seva feina i molts, i quasi tots els referents de DJs pues, utilitzaven pseudònims més que res perquè era una espècie de resposta, no?, a aquest món de la idealització de la imatge i del nom i tot això.
Ostres, doncs t'he de dir que finalment no es va aconseguir perquè probablement els DJs siguin, durant molt de temps com a mínim, les grans superestrelles del món de la música.
Sí, és el que passa una mica amb tot, no?, el moviment de la música de ball que va néixer 70 i 80, pues, al final és fagocitat per una espècie de mainstream i es converteix en una espècie de... negoci brutal.
Tu has posat John Talabot, que era la teva escola, no?
Sí. Mm-hmm.
Però hi havia un John Talabot, existeix un John Talabot?
Jo crec que la història que a mi m'han explicat de petit és que hi ha un llibre que és un dels primers escrits en català, que ja hi ha una persona que se'n va a Anglaterra i agafa un traductor, i aquest traductor es diu John Talbot o John Talabot en alguns llibres. Aquesta...
Talbot era un cotxe, també.
També era un cotxe.
Sí, és veritat.
Però la veritat és que crec que la meva escola era trilingüe, i crec que es va agafar el nom d'aquest primer traductor que apareixia en un llibre en català. Mm-hmm. Potser aquesta història és totalment falsa.
Sí, no tenim constància de que existeixi un moment.
Teòricament.
No tinc idea.
Teòricament,
però aquesta història
és personatge.
Està guai explicar-la.
Fictici que apareix al viatge al purgatori de Sant Patrici de Ramon de Parellós.
Toma, ja veus.
Segle XIV o XV.
És un dels primers textos escrits en català.
Probablement, si és segle XIV, en plan novel·la, probablement sigui dels primers. I apareix un tal ser, a més cert, no és un cavaller.
No tenim d'un dir.
Exacte, John Talabot. Sí. I d'aquí la vinculació. Jo entenc que l'escola es deia així per la vinculació, aquesta catalano-britànica. No?
Sí, exacte. Això, sí.
He de dir que sobre això de la identitat és interessant, perquè el pseudònim, Però això que dèiem al principi, no? Al principi tu, quan apareixies a una entrevista a qualsevol lloc, que es va convertir en una imatge molt icònica, que era, et tapaves amb paper de plata a la cara...
Són els del tot cert, és una mica llegenda, també. No,
jo la veritat és que... Les teves fonts...
No, home, perdona, hi veus una pila de fotos.
La veritat és que les fotos que vam fer, que les vam fer amb un amic fotògraf que es diu Adrià Canyameres,
sí.
La idea era només crear una imatge molt abstracta, icònica, d'un personatge. Llavors es van fer aquestes fotos, que les vam fer jo tapat, que no podia ni respirar, que posa tot un paper de plata en un minut i després fes la foto i torna a respirar, perquè eres com un papillot, saps? Quedaves tot mullat per dintre. Però jo crec que icònicament aquestes fotos eren molt potents i m'agradaven, però tampoc he pretès, mai he sortit amagat...
No era rotllo d'Espany, eh?
No, mai he pretès amagar-me a cap dels meus concerts, m'he amagat...
Els concerts és veritat que no.
La cara, mai he sortit amb una... Simplement m'agradava la idea de que la meva foto de premsa fos icònica a un personatge que no existeix. Hi ha dos tipus de DJs, crec. Una persona que és entertainer, que és com... una persona que va muntar un show i després hi ha DJs que van a posar música. I hi ha diferents nivells de tot això i cadascú porta el millor que vol.
I tu
un moment a la meva carrera vaig decidir que no volia ser el primer, volia ser el segon i vaig renunciar a molts bolos que eren grans perquè no volia estar en aquest. No volia estar en
aquest. Hi ha models mixtes, Oriol?
No.
No, eh? Mm. O sigui, ets una cosa o l'altra, eh?
Ets una cosa o l'altra.
Perquè quan dius renunciar, vols dir que concerts amb quanta gent va renunciar al principi?
Bueno, renuncies a certs festivals pues, que són potser massa comercials.
Però tu vols regular fer... i coses d'aquestes.
Sí, o sigui, renuncies a shows i renuncies a diners. Però ho fas perquè jo no em sentia còmode.
Perquè com vas començar? Vas començar al teu ordinador fent produccions amateurs, sí. Algun programa? Com vas començar? Amb formació musical?
Pues vaig començar treballant en Haagen-Dazs, de Rambla Catalunya, i amb aquest amb aquesta feina, que va ser com la primera vegada que em vaig donar compte del que era treballar, perquè sortia de feina i només pensava les hores que em quedaven per entrar i vaig dir, hòstia, treballes això? Em tornaré boig a la vida. Amb el primer que vaig guanyar allà em vaig comprar uns plats tècnics.
Però tu ja sabies...
A Fidel Color.
Tu ja sabies que això t'agradava?
A mi m'agradava molt, sí, m'agradava molt tota la part de selecció musical, m'agradava molt la part més física del so, entrar a un lloc i que el so fos algo que no sabies ben bé d'on venia i que fos abstracte. Era, bàsicament, la música electrònica inicialment tenia un component abstracte que em semblava molt interessant. I vaig començar a posar música per amics i a fer tapes i coses i fer sessions i coses i després no sé com anava, va anar com progressant.
Tenies amb això del Haagen-Dazs?
17 anys.
17 anys. O sigui, tu comences a punxar amb 17 anys.
Sí.
Hi havia hagut tocadiscos a casa?
Sí.
Per el contacte aquest amb el vinil, dic, eh?
Sí, però la meva família no és una família molt musical. Potser el meu pare sí que és col·leccionista de blues, però no he tingut una tradició brutal de música.
Hi ha una cosa que ha passat, que jo crec... Tu no viatges amb... Quan anaves a punxar, diguem-ne, no viatjaves amb una maleta de vinils, no?
No, ja no.
Que és això que dèiem del primer contacte. Jo recordo tenir un reproductor, no? A casa dels meus pares, i jo era molt petit, i recordo la flipada, diguem-ne, de ostres, hi ha una agulla, la posició... Tal,
no, és que l'altre dia ho parlàvem una mica, és com màgia, no?
Sí, exacte.
Ningú entén com va. És com,
no,
hi ha una agulla que passa un forat,
un forat, i com pot sonar un forat amb una agulla rascant?
Avui tampoc ho entenc molt, però em fabrico bastants de discos i...
Com que em fabriques?
O sigui, perquè tinc un segell i fabriquem molts discos a l'any, i és un procés encara que és bastant màgic.
Però segueix sent una de les poques coses que queden handmade.
Sí.
Saps, aquesta, l'artesania, no?, de fer un,
sí, sí, sí,
un
sí.
Vinil, que al final fins i tot produir-ho en cadena no és tan senzill.
No, no, de fet, ara n'estem fabricant un i bueno, ens està costant la vida. I ens hem acostumat potser al so del vinil o a generacions anteriors i l'hem acceptat com un so estàndard, però no ho és, perquè no és transparent. O sigui, tu el que planxes un vinil no és exactament el que has fet. Per tant, no, el digital és el que reflexa millor el so que tu pots treure d'una gravació. Per què? Perquè no hi ha cap component físic que pugui afectar això. Llavors, el vinil és un so que ens agrada, però no és el millor. El que passa és que com a format físic, no hi ha cap format que aguanti més que el vinil. Ni el caset ni el CD.
En el tema dels DJs, és la gent que segueix punxant en vinil, que té, jo crec, una dificultat afegida bastant potent.
Sí, total.
Perquè, a més, no pots, no sé si m'explico, no pots pretendre que estàs punxant en vinil. Mm.
Ja és molt difícil actualment, per exemple, en festivals grans i tal, trobar setups per posar vinils còmode, perquè els escenaris cada vegada tenen més volum, cada vegada hi ha menys preparació, i molta gent ha renunciat a la incomoditat de viatjar amb tots els discos. Clar, tot això amb lo digital s'ha modificat de tal manera, s'ha democratitzat molt. La inversió que necessita una persona per començar a fer una selecció musical és molt, molt més petita. Jo tinc una col·lecció de vinils brutals perquè em flipa el fet de col·leccionar, però practicitat ara mateix no la
tinc. Però és el punt de partida, realment, no? Perquè el fet de punxar, connectar dues coses, és el vinil, no? De tirar endavant, tirar enrere, de fer un joc,
surt d'aquí, surt dels primers plats tècnics que es van crear, que tenen com una espècie de pitch, i llavors els DJs el que intentaven era que hi hagués una espècie de flow amb el ritme i que fos com una cosa més continuada, no? I això... Això es va començar als 70 i després els plats es van anar perfeccionant. El vinil es va instal·lar com un format molt de DJ, molt de single, molt de 45 revolucions al gran, no? I se'n venien un fotimer, saps? Vull dir, hi havia programes de ràdio que si sonava un disco aquella setmana a la ràdio podien vendre 60.000 còpies a una ciutat.
Que una bestiesa.
És veritat, Oriol, que amb això del vinil hi ha hagut una cosa molt, un fenomen molt curiós, que és, crec que l'any passat van vendre un 8.000 més per cent que l'anterior, és a dir, que és un... no sé si l'han mantingut en peu els col·leccionistes o la gent que ens agrada la música, però, hòsties, ara veus cada banda que té una mica, no sé, The National, Wilco, qui sigui, sempre treuen el vinil, que és molt més car.
Sí.
Molt més car, hi ha 180 gramos o 150, etcètera, etcètera. Hòsties, no han aconseguit matar el format, tot i que hi havia un intent molt seriós de que tothom comprés CDs tot el rato.
Sí, és un format que s'ha mantingut gràcies als col·leccionistes i gràcies a la música de ball durant un temps, i que ara, bàsicament, jo crec que forma part d'un esperit molt nostàlgic, no? És una nostàlgia, però per altra banda, a qui li agrada un llibre i no un Kindle, a lo millor, perquè t'agrada la pàgina o el que sigui, pues és un format que li agrada. Per què? Perquè el disseny està ben fet, perquè se li dedica uns diners, a fabricar un disco, un àlbum, et pot sortir per 3.000 euros, 400 còpies, no és una cosa barata,
no, no és barata
de fabricar, saps? Mentre que fas 300-500 de CDs i et costa 100. Vull dir, la diferència és molt gran, i això requereix que tu li dediquis una energia i un carinyo que crec que les bandes, més o menys, estan disposades a fer, no?
I també perquè el CD, vull dir, el que ara no té futur és el CD. Ara, com que és digital, el digital està a la xarxa, està a l'Spotify, ho pots descarregar, vull dir, el suport, diguem-ne, del CD ja ha perdut el seu sentit.
Al moment en què Apple va decidir que treia la ranura del CD, te la mat.
Sí, sí, sí.
Directament et mata.
I en canvi, diguem-ne, que el suport físic, com que ha resistit, torna a ser el vinil, no?
Sí. Ara està tornant, per exemple, en àmbits bastant petits, a la cinta de caset.
Sí, és veritat. És veritat.
Per què? Perquè és un format i és barat de produir. Llavors, hi ha gent que no es vol gastar els diners en manufacturar un vinil, i el caset, pues, et permet fer tirades petites que es complementen amb el digital, i al final jo crec que hi ha una cosa molt bàsica i molt... una mica també molt malaltissa amb tot això del format, que és deixar algú que et sobreviurà a tu, no? Vull dir...
Deixa'm tornar al tema del teu món abans de la pandèmia, no? Perquè 13 de març, vaja, et comencen a tancar fronteres per tot arreu i és com que s'acaba tot, no?
Sí. Estava a Lituània.
On estaves?
Hòsties. Lituània.
Estaves punxant aquell cap de setmana.
Jo tenia que anar a Helsinki, Londres, i en aquell moment estava a Lituània. I vaig aconseguir agafar, jo crec que l'últim avió que sortia a Barcelona via Frankfurt de Vilnius, perquè en aquell dia després van ja cansar tots els vols d'entrada i sortida. I
t'imagino.
Vas tallar el límit. Llavors, la teva vida fins aquell moment, com era el dia a dia durant 12 mesos l'any?
Bueno, bàsicament jo el 2 de gener sabia el que feia durant tot l'any.
Però quants vols agafaves?
Bastants. Aquests últims anys també t'he de dir que estàvem intentant fer coses menys boges i ser una mica més responsables en el tema de trobar concerts i events que estiguessin a prop via tren o tal, també perquè pues, tota l'agència havia fet una planificació de dir, vale, hem de fer que siguem una mica responsables en tot el tema de transports, perquè realment o sigui, la quantitat de vols que agafava l'any era una mica sense sentit.
De què estem parlant?
No ho sé, no, pues, se calcula 4 vols la setmana o 6 per 3 setmanes, perquè sempre m'agafava una setmana en lliure, el mes lliure, pues, molts avions.
Sentim molts.
Sí.
I després d'aquesta activitat frenètica, ara no estàs una mica com un tigre amb una gàbia? O...
Sí, ho he passat bastant malament, de fet, no m'he donat compte, però aquest gener vaig tenir una espècie de breakdown estrany, perquè... No m'importa no tocar, o sigui, crec que sóc una d'aquestes persones que he tingut sort perquè no només em dedico a tocar, sinó faig música, tinc un segell, tinc una espècie d'agència de gestió de drets, d'editorials i de música de publicitat i coses així, i més o menys pues, vam poder virar la nostra feina cap allà, però hòstia, el canvi va ser molt bèstia, i el pitjor de tot és que no saber quan pots començar a fer coses, o sigui, no poder-les fer. Jo crec que el món de la música i dels clubs i tot va ser els primers que van dir, s'ha de parar tot, si nosaltres som responsables de que hi hagin més infeccions i coses així, hem de parar i hem de ser responsables, i es va agafar molta responsabilitat, no? Vull dir, tots els clubs van parar, tots els festivals van cancel·lar, tothom va portar-se molta responsabilitat. Ara, aquesta responsabilitat, pues, no hi ha hagut resposta perquè no hi ha un pla clar de quan es podrà recomençar. I aquesta incertesa crec que és el que mata molta gent. Jo tenia estalvis, però jo sé que hi ha gent que ho ha passat molt malament. O sigui, empreses de lloguer de material, que a principis d'any fan a copis de material per milions d'euros per tots els festivals. Aquesta gent,
clar,
hòstia, ho ha passat fatal, saps? I gent que treballava cada setmana, que feia molts bolos i coses, és que no... No han passat.
Pues és la pitjor part de la pandèmia, no? És la falta d'horitzó, que realment no saps...
La incertesa. Jo crec que la incertesa és... I a dia d'avui encara no saps si la vacuna o la vacuna, perquè ara veurem... Jo suposo que ara veurem pues, que tota la gent que estava en risc ja no entrarà als hospitals, però llavors veurem si les coses s'obren, com molta gent jove s'anirà infectant, malgrat no entrar als hospitals, però hi haurà una massa de gent jove que s'anirà infectant i serà com una mica estrany, també, no?
Però ara estava pensant també en
menja alguna cosa, Oriol.
De les qüestions, menja. A part de les qüestions aquestes purament de sector, no? De fins a quin punt afecta i no afecta. Però clar, tu és que en el... Tu deies, no? Jo 1 de gener ja sabia que faria tot l'any. El 2021 ara mateix no saps.
No.
I no estàs gens acostumat a això perquè devies portar una dècada fàcilment amb què estava tot planificat.
Sí.
Sí. T'acostumes a això? És a dir, li trobes gràcia ara a això?
M'ha servit per diverses coses. M'ha servit primer per fer projectes que m'han ajudat molt a mi a trobar la manera de sentir-me creatiu i realitzat a nivell personal amb diferents projectes que m'he vist involucrat durant aquests mesos. Després m'ha servit una mica per reconnectar una mica amb l'escena d'aquí, amb la qual... Jo no tenia... Els últims anys hi havia una part de l'escena que no tenia molta relació, pues, potser perquè no passava molt temps aquí, i pues, no es donava el cas. I m'ha agradat fer aquest esforç i està passant, no? Estic fent coses amb gent d'aquí que no m'esperava que poguessin passar, i em fa molta il·lusió. O sigui, em fa molta més il·lusió de... Em fa molta més il·lusió del que m'hagués imaginat, no? Vull dir. I després hi ha tot un tema de que potser... pares i penses, potser la vida que portava era una xaladura. Potser la vida que portava era totalment inestable i totalment boja, saps? Vull dir, no...
Sí, perquè, perdona, jo estic pensant en les grans bandes internacionals, diguem-ne, que bueno, fan concerts a tot arreu, però tu bàsicament viatjaves sol als llocs? És a dir,
a mi m'agrada viatjar sol.
Clar, o sigui, a diferència de la resta del món musical, no és una gran trup que arriba, quan que fas amistat amb aquest, amb l'altre, no sé quant, vas d'un lloc a l'altre absolutament sol.
Bueno, quan fèiem els concerts, quan vam fer tot el tour de l'àlbum, el 2013-2014, érem un equip de 6 persones o així viatjant, i pues, jo, per exemple, vaig trobar molt més difícil fer tota la part de banda. Per què? Perquè nosaltres vam fer, per exemple, el tour suport que vam fer a The XX, vam fer 32 shows en 35 dies.
Collons. Uah.
Cada dia un lloc de...
I amb aquesta gent, a més a més, que...
Cada dia un lloc d'Estats Units. Amb furgoneta sorties a les 10 d'una ciutat d'Estats Units i a les 8... A més, les ciutats d'Estats Units estan a 8 hores totes d'una a l'altra, no sé com ho fan.
Sí, sí, sí.
Vull dir, increïbles, però el fet de... El fet de aquestes coses que fan les bandes, ho trobo totalment admirable. O sigui, per mi és molt més fàcil fer el que jo faig que fer el que fan les bandes, perquè les bandes és una intensitat increïble, o sigui, és admirable, és admirable. I és, han de viatjar, fer el mateix repertori. Jo encara que puc decidir el que faig.
Però tornaries a fer això, eh? Oriol? Tornaries a fer-ho?
Ho vull tornar a fer una vegada més. Ho vull tornar a fer una vegada més.
Una ruta d'aquestes amb alguna banda, com fer... DXX? O...
No, vull fer un àlbum, o sigui, que estic acabant, i vull fer un tour de directe, i vull fer una vegada més durant un any i mig i parar. I ja està. Perquè no crec que estigui capacitat de fer-ho molt més.
El que et doni el físic, no?
Sí. No, el físic no. Jo crec que el que et doni el coco, perquè jo he tingut molta sort. Jo crec que les bandes funcionen molt per cicles, treuen àlbum, giren 2 anys, paren. Jo he tingut una sort que la meva feina no va vinculada a cap àlbum o a cap cosa, vull dir, em truquen
per... Tu no punxes la teva música?
No, quasi mai.
Clar.
A vegades sí, però ningú s'entera. Perquè són coses que no han sortit. Així que està molt bé. Però el tema és que no hi ha... La meva feina no està vinculada a un àlbum o no. Quan vaig treure l'àlbum amb un company, amb l'Àxel, pues sí que vam fer un tour. Quan vaig treure un CD Mix, pues sí que es va fer un tour. I es va vinculant a tours de projectes, però la meva feina segueix entrant i... perquè hi ha demanda de festivals i coses i segueixo més o menys tenint la possibilitat de dir que sí i que no a les coses que m'interessen i em sento superafortunat de poder-ho fer, eh? Vull dir...
Hi ha una cosa que m'has dit que em sembla molt interessant i que canvia bastant el relat respecte a les bandes, no? Que dius, ells es lleven, van a un lloc, fan exactament el mateix i tornen, i tornen, i tornen, no? Clar, la teva sessió, jo sempre m'ho he preguntat perquè no conec cap DJ professional i està 100% improvisada?
Sí, ha... també sí? Sí.
No hi ha un guió previ, dius, bueno, començaré per aquí, aniré per aquí... Aniré...
Mai.
Buah, però això és una...
Depèn, jo estic acostumat... O sigui, tinc un amic que toca una banda i diu, mai podria fer el que tu fas, perquè significa que has d'estar prenent decisions durant cada 30 segons, durant 3 hores. I decisions que... I jo el que més valoro de la meva feina com a discjòquei és això. És... Jo arribo a un lloc, veig la gent... hi ha una energia, o hi ha una altra, o hi ha una cosa, em ve de gust, aquell dia estic xungo, aquell dia no. No sé, també m'ha tocat tocar en situacions molt rares, saps? Vull dir, tocar quasi plorant perquè, doncs, no sé, per una ruptura sentimental, saps? I estar a un lloc i dir, em vull morir i seguir rient, saps? Però...
així explicat, sona molt fúnebre.
És així, és així.
Vamos, arriba!
Sí, pues, no, estàs en una situació que tu no estàs bé, i però t'han contractat per fer una feina i l'has de fer la millor manera més professional que pots, no? Però vull dir, imagino que això et deu passar a tu, et deu passar...
O sigui, tu bàsicament t'alimentes del que veus de la gent.
Sí.
O sigui, jo no tinc res preestablert, veig l'energia que hi ha, començo per aquí, veig com reaccionen...
Sí.
No tens una estructura mental, perquè, clar, evidentment, en 3 hores costa una mica, però de dir, ara anem més avall, anem més amunt, hi haurà... Entre 3 i 8 hores?
Sí.
Sessions de 8 hores?
Sí, bastantes.
Hòstia, això és una... Bueno, això és una bogeria.
Bueno, és una hora... Són 8 hores d'oficina, no?
Bueno, no aquest nivell, perquè no sé si vas al lavabo ni tan sols en 8 hores.
Jo quasi no veig si faig 8 hores.
Bueno, però 8 hores, vull dir...
Però el canvi és el factor creatiu, no?
Sí, però a mi m'agrada fer sessions llargues perquè puc explicar coses. O sigui, puc portar la gent a...
La mateixa gent o canvia?
No, la gent... O sigui, jo quan faig com aquestes sessions, per exemple, a Barcelona, l'any passat també vam fer una al febrer, que era tota la nit. Vam començar a les 11, vam acabar a les 6. I és com un viatge, no? Vull dir, tu vens a explicar una història i prepares una cosa especial, comences amb una música que no té ni bombo i la gent arriba i se sent al terra. Escolta música. I després la gent va començar a ballar. I m'agrada aquest fet perquè és un gathering, és una comunió. Saps? És que no sé explicar-ho, ara no em surt la paraula... La
comunió és bona.
Sí,
comunió.
I m'agrada això, m'agrada el fet de que la música sigui com una espècie de... de conte o d'història que pots explicar a través de posar la música que tu vols. Això ho faig a vegades i m'agrada, i després també doncs, hi ha els festivals que només pots tocar 60 minuts o 90 minuts i has d'anar a posar un altre tipus de...
I aquí t'estresses, no? Amb 60 minuts dius, sí, és massa
aquí,
poc, això.
Aquí vas a tiro fet? A 60 minuts vas a tiro fet?
Depèn. Hi ha vegades doncs, que no. Hi ha vegades que dic, mira, faré una cosa intermitja que sigui com estranya. També m'agrada generar una mica d'estranyesa en la gent, vull dir... No m'agrada sempre donar com coses perfetes o, o complir 100% expectatives, perquè em sembla avorrit.
Si algú es volgués acostar, després de sentir-te la música electrònica, no hi ha només la teva música, sinó la música electrònica en general, quin seria el disc que recomanaries per començar a escoltar música electrònica?
Com a persona que té un segell, sempre defenso molt el paper dels segells, com a curadoria cultural. Crec que si una persona es vol apropar a la música electrònica, a la història de la música electrònica, té que anar per segells.
Molt bé.
Saps? És com...
Per quin segell començaríem?
Segur. Pues començaria per Warp, per exemple. Warp és un segell
Warp,
que... Warp, i començaria per un segell com aquests, que crec que va definir una mica la història de la música electrònica a Europa, amb artistes des d'Aphex Twin, amb Autechre, amb coses que s'han convertit en pilars de la música electrònica a Europa. Saps que forma part d'una visió molt europea de la música electrònica. Però si et vols apropar, crec que em sembla interessant, i també m'aproparia molt pues, a coses americanes dels 80, com Trax Records, que és un segell de house que crec que van ser una mica els que van obrir la caixa de Pandora, no? a la música electrònica, per una minoria que era afroamericana, homosexual, i que no trobava espai en els clubs americans, i van tenir que crear una cultura per ells per aquest motiu.
Quan estem parlant de música electrònica, evidentment, és molt ampli, no?
Jo crec que la música electrònica sempre ha tingut un fet de voler experimentar i de voler crear paletes sòniques fora de les tradicionals.
Ara està tot arreu, realment.
La producció electrònica està tot arreu, però...
Sí, és com si s'hagués imposat respecte...
Sí, però jo sempre faig una diferència entre producció electrònica i música electrònica. Crec que la música electrònica té una voluntat de portar-te a uns eixos una mica fora del que està establert. Vull dir, ja en els anys 60 i tal, ja quan es van començar a crear peces que eren experimentals, ja hi havia molta gent que ja deia la música electrònica ha d'estar creada per no poder ser escrita, per exemple.
Si és un clima, és una atmosfera.
Per mi és la búsqueda de l'experimentació sonora, també. Vull dir, forma part d'això, que una mica les sonoritats de música electrònica s'hagin aplicat a conceptes més pop, perfecte, diríem que és música electrònica. Jo no ho sé, jo moltes vegades penso que és música que s'ha fet electrònicament, però no té una consciència electrònica com a tal, moltes vegades. I a vegades sí, a vegades hi ha una paleta sònica que dius, ei, això és abstracte, aquest tema té una composició abstracta, aquest tema busca alguna cosa. Jo crec que s'ha d'anar cas per cas. Està fet electrònicament? Totalment. El 90% de música avui en dia està feta electrònicament? Totalment. Quin tipus de música és? No ho sé.
Hi ha una cosa que jo crec que el sonar, per exemple, ha sabut emmarcar molt bé, que és la idea de que l'electrònica és una música que té mil tipus de públic diferent. És a dir, quan trucava Kraftwerk, veies el poeta, no? I després els Chemical Brothers tenien un públic completament diferent, Orbital era un públic completament diferent, Spiritualize era un públic... Semblava mentida que el mateix recinte pogués... Hi hagués gent tan diferent, no? Que no sé si... Potser m'equivoco, però quan penso en el rock and roll o el pop sempre penso en un tipus de públic molt determinat, i quan penso en l'electrònica em resulta molt ambigu pensar qui és el tipus de públic real de l'electrònica, no?
També estàs citant a bandes com que són quasi bandes de rock, no?
Vull dir,
jo penso en Chemical Brothers i per mi és com una banda de rock, vull dir, no... Són aquestes grans bandes dels 90 i que van sentar una mica la càtedra de grans discos de música electrònica, no? Però més enllà d'això, el sonar també m'agrada aquesta combinació que fa, no? superexperimentació amb coses mega mainstream. Vull dir que, hi ha un punt en comú i l'han creat ells, aquest espai.
Tu hi anaves abans de ser DJ, suposo.
Sí.
Com a fan.
Jo recordo... Jo vaig anar a una universitat que compartia recinte amb Sonar. Llavors, hi havia una part dels exàmens que els feia amb el Sonar avall. No podeu moure els exàmens una setmana abans, de veritat. Hem de compartir els exàmens mortals amb el Sonar.
És... Aquest coi de música electrònica!
Clar, llavors, era surrealista, però sí, el Sonar... A mi m'agrada molt quan era al centre de Barcelona. Trobo que ara tenia una màgia que estigués allà al museu, també perquè m'agradava una mica vincular la música a un entorn de museu.
I sobre això, l'última per mi. O sigui, el concert més bèstia que tu has fet amb més públic, i que potser no repetiries, perquè per la impressió que em dones, és com... Jo prefereixo llocs petits i que tinc una relació... Què ha estat el més bèstia de tot en aquests
moments? Jo recordo l'estrena, recordo amb terror absolut, l'estrena del directe al Primavera Sound. Recordo perfectament començar el directe, mirar el meu company, el Miguel, que tocava amb mi al pianal, i jo sabia que tenia que tocar una nota, i tenia un teclat així més petitó, perquè és aquell, perquè marxàvem de tour també després i vam preparar tot un setup més petit. Jo recordo posar el dit sobre la tecla i la tecla em ballava. I deia, no sé si
tremolava la mà.
Em tremolava la mà i deia, no sé si podré ser capaç de trucar la nota que em toca. Saps? No, vull dir, perquè no... O sigui, em tremolava la mà. Era la primera vegada que cantava davant de gent i hi havia 15.000 persones allà davant. I deia, hòstia, potser això no és el meu.
Però la segona cançó ja no tremolava la mà.
Em va tremolar durant tot el tour amb DXX, saps? Vull dir, perquè nosaltres després vam fer... D'allà vam agafar, ens en vam anar a Amèrica i vam tocar a llocs mega icònics. Vam tocar al cementeri de Los Angeles, que hi havia mig càsting de Mad Men. Saps? Vull dir... I clar, i saber tot això pues, et genera un estrès molt gran.
La pregunta és, a quin moment? Perquè hi ha un moment que suposo que tu te n'adones que tens cert talent. En el moment que ja ho vols... que et vols exposar per dir, això ho faig més o menys bé i es veu que no se'n dona malament. Però en quin moment tu notes que ho estàs petant i que és el moment que ja pots decidir si ets més mainstream o una cosa més selecta, més de boutique? En quin moment te n'adones de dir, jo aquí ho estic petant?
Jo crec que hi ha una cosa que pesa sobre les carreres de la gent, que és que moltes vegades tu no sents que tinguis el talent per fer segons quines coses. I... penses que hi ha gent molt més preparada que tu per ocupar el teu lloc, penses que hi ha gent que ha estudiat molt més per ocupar el teu lloc, i no saps per què tu estàs en aquesta situació en què estàs intentant fer alguna cosa que potser no és la teva... I això fa poc una amiga m'ho va dir, és el síndrome de l'impostor. Sí. Pues perquè no has estat mai en aquesta situació. És una cosa que has preparat perquè et fa il·lusió, perquè vols presentar aquest directe, però quan et trobes allà dalt... Necessites certs coneixements i necessites estar sobre un escenari, necessites entendre moltes coses que potser no t'has preparat. I tocar uns acords d'un tema amb el teu teclat i posar quatre veus, doncs potser és una cosa que... Però pensar un directe i portar-lo sobre un escenari que sigui creïble i que acabi bé i que la gent quedi contenta i tal, doncs és una pressió que per mi al principi no em sentia gens còmode. Amb els anys ara doncs potser ho trobo a faltar. Per què? Perquè la meva feina... com a DJ, té una immediatesa sempre i una volatilitat, i una, és molt efímera, no? És com, vaig a un lloc, faig la sessió i s'ha acabat. I crec que el directe té una part de preparació que, pues, la següent vull que sigui molt més físic, vull que sigui una experiència que sigui diferent a el que faig com a DJ i vull que aquesta cosa estigui molt ben pensada. I, bueno, pues això és el que... És quan passi la pandèmia, aviam si passa, és pandèmia.
Ell és John Talabot, és a dir, Oriol Rivarola.
Sí, deixa'l ja que mengi arròs, perquè sí, el pobre està aquí mirant
no l'heu deixat?
No, està bé.
No el deixeu fer res.
De seguida ataquem ja l'arròs que ja ens ha arribat. És,
està
sens dubte...
Espectacular.
Bueno, clar, perquè tu no tens cap problema de menjar.
I una altra estrella.
No, l'estrella, l'Oriol, que és el DJ de casa nostra més... en fi, és reconegut a nivell internacional amb totes aquestes gires que ens ha explicat, aquestes situacions que veurem després de la pandèmia en què es tradueixen.
A veure com acaba.
Oriol, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies.
A vosaltres, vaja.